després de l'empat a Osca, la Lliga, les matemàtiques i les rotacions queden aparcades. Torna la Copa, l'Inda i Deseada, torna la Champions. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aquesta tarda, rodes de premsa i última sessió d'entrenaments abans del partit de demà a Barça, Manchester United del Camp Nou.
Això mateix, a les 7 engega la darrera sessió prèvia al partit en la que Ernesto Valverde recupera tots els seus efectius. Rakitic baixa a Osca. En Febre i Sergi Roberto, amb molèsties del bessó, s'han recuperat i ja van entrenar i estaran a punt per jugar demà. I a tot això, Ousmane Dembélé, l'extrem francès, va tornar a jugar després de perdre's els últims 5 partits. Va disposar de 70 minuts i és una opció més per un Valverde que sempre ha parlat de prudència i calma en la recuperació de Dembélé. A 3:15 comença l'activitat a la Ciutat Esportiva amb la roda premsa de Marc-André Ter Stegen primer i d'Ernesto Valverde després. Demà, citats a 8:15 a l'estadi per un partit en què xiula l'alemany Félix Brich. 5 partits al Barça, 2 victòries, 2 empats i una derrota. És la primera anada que Brich li xiula al Barça, però en canvi ha estat present en 3 eliminacions. Semifinal del 2012, quarts del 2014 i també els quarts de final de la temporada 2016.
Doncs el rival, el United, ja és a Barcelona, fa només una estona arribat i ho ha fet amb alguna novetat destacada a Manchester. Enric Gil, bona tarda.
Bona tarda.
Entre els jugadors que s'han desplaçat hi ha, a més del migcampista defensiu Nemanja Matić, l'ex del Barça Alexis Sánchez. Penses que pot ser la sorpresa de l'equip o és més aviat per despistar?
Doncs poden ser sorpreses. Matić és un fix a l'11 del United i si està recuperat jo crec que podria ser titular. Alexis ho tindria més difícil, porta un mes i mig sense jugar i si entra jo crec que és més probable que ho faci des de la banqueta. Qui segur que és baixa és Luke Shaw, sancionat, i Ander Herrera i Eric Bailey, que estan lesionats i no han viatjat amb l'equip. És una incògnita quins seran els titulars del United, però és probable que Solskjaer faci canvis als laterals, potser al mig del camp, i veurem si hi ha alguna sorpresa davant. Per cert, amb l'expedició també hi ha viatjat Sir Alex Ferguson.
I hi ha moral de remuntada a Manchester?
Som conscients que hi tenen poc a perdre, però ho veuen una mica magre. El United sap que li donen poques possibilitats, jugaran amb poca pressió. Això sí, els jugadors han repetit que creuen en la remuntada, però que han de millorar, sobretot de cara a gol. Demanen màxima efectivitat i una nit màgica al Camp Nou. Tot i així, com hem dit, entre l'afició i la premsa hi ha poca moral, sobretot per les últimes actuacions a la Lliga, i veuen el partit del Barça sense gaire esperança.
I s'esperen molts seguidors anglesos a Barcelona?
Els seguidors arribaran entre avui i demà, ompliran totes les localitats que estaven a la venda per l'afició visitant i fins i tot des de Manchester esperen que aficionats Red Devils que visquin a Barcelona també assisteixin al partit.
Doncs gràcies, Enric. Serà demà a partir de les 9 aquest Barça-Manchester United amb el 0-1 de l'anada. A partir de les 9 torna a la Champions. Demà, aquesta tarda, roda de premsa Ter Stegen i Valverde.
La xarxa Ford de Catalunya t'ofereix aquest espai.
I de la Champions de futbol passem a la Champions, podríem dir, del motociclisme. Ahir es va disputar el Gran Premi de les Amèriques, una cursa que mai no oblidarà Àlex Rins. Austin va aconseguir la seva primera victòria a la gran categoria. Saludem el nostre enviat especial, Austin, Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
S'han disputat ja 3 curses del Campionat del Món i hem vist 3 guanyadors diferents. Això fa que la classificació estigui molt ajustada i que quan tothom apostava per un nou triomf de Marc Márquez, el de Cervera va caure i ara és quart de la general.
Sona exagerat, però ben bé semblava que Marc Márquez s'enlairaria cap al seu 6è campionat de MotoGP, però va caure i comprimeix de nou la classificació. Després de 3 curses, Dovizioso té 3 punts sobre Valentino Rossi, 5 sobre Àlex Rins i 9 sobre Marc Márquez. Dovi és nou líder. L'any passat en aquestes alçades també ho era i no va ser cap garantia pel de Forlì. Però el protagonisme a Austin és per Àlex Rins. El barceloní de 23 anys, pilot oficial Suzuki, afronta la tercera temporada a MotoGP. Ja té la primera victòria i és ambiciós.
Davant de Valentino Rossi, això és increïble. Ha sigut una cursa maca per mi. No he comès moltes errades, només una que pensava que em faria més complicat aconseguir la victòria, però he tingut sort i Valentino ha vingut amb mi. Ens hem anat els dos llargs a la curva 11 abans de la recta del darrere.
Ahir Rins va saber gestionar la pressió de Valentino Rossi i això és un cum laude. El seu equip l'han estat apretant perquè arribés aquest moment, però ara, oficialment, diuen que no canviaran el plantejament d'acabar entre els 5 primers. És el pilot qui ja fa mesos que ensenya les dents i els rivals ho saben. El nou líder, Andrea Dovizioso, ja el té en compte.
I think Suzuki Rins
ja vaig dir que Suzuki Rins lluitarien pel campionat i Rossi Márquez per descomptat. I amb mi som els quatre que tenim més opcions. Hi ha més pilots, però ara com ara això és el que reflexa la classificació.
També Marc Márquez el va considerar ja a la pretemporada. L'errada d'ahir del tro de Cervera és greu, segons ell mateix ha dit a Catalunya Ràdio.
Com és un error greu, però hem de saber admetre i bueno, som humans, això passa. Un jugador et fallarà un penal com menys t'ho esperes, avui ha caigut com menys m'ho esperava. Passa pàgina, no tampoc ens podrem fer mala sang.
Ha estat un cap de setmana molt intens, amb un cop de teatre a l'equador de cursa, que demostra que MotoGP està molt viu. A Jerez, el 5 de maig, sembla que tot tornarà a començar. Fins ara, 3 curses i 3 guanyadors diferents amb 3 motos diferents en un campionat sensacional amb 4 pilots separats per 9 punts, per sucar i pa.
Doncs sí, per sucar i pa aquest campionat del món de motociclisme. I recordem que ahir, a banda d'aquest Gran Premi de les Amèriques, també es va disputar Gran Premi de Fórmula 1 a la Xina, que, a més, era el número 1000 de la història d'aquesta competició. Aquí no hi va haver cap sorpresa. El guanyador va ser l'actual campió del món, Lewis Hamilton. El britànic, a més, s'ha situat líder de la classificació amb 66 punts i ja en té 4 més que el seu company de Mercedes, Valtteri Bottas. A continuació hi ha Max Verstappen amb Red Bull i els Ferrari de Sebastian Vettel i Charles Leclerc. La pròxima cursa serà el Gran Premi de l'Azerbaidjan el diumenge 28 d'abril i l'últim guanyador a Bakú l'any passat ja va ser precisament Lewis Hamilton.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. Què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Deu minuts i seran les 3 i és el moment de tornar al futbol, en aquest cas per mirar cap avall a la classificació de la Lliga de Primera. Li queden 6 jornades a aquesta Lliga i el Girona, que tot just fa 4 partits semblava que tenia la permanència a la butxaca, s'ha embolicat de ple. La culpa la tenen 4 derrotes consecutives. L'última, Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
Un cop més a Montilivi i, a més, per primera vegada amb xiulets cap a l'entrenador, cap a Eusebio Sacristán.
Sí, molt visibles, eh? La segona part, arran de la substitució de Roberts per Dumbiá, xiulets per Eusebio, algun crit en contra de la seva continuïtat valorats al final del partit pel mateix entrenador.
Y respeto que, bueno, pues el público pueda pensar algo diferente, pero yo estoy ahí, tengo que tomar decisiones, trabajo cada día con mis jugadores, veo cómo trabajan, en qué situación anímica están y en qué situación física estan i tomo les mejores decisions.
No, el Girona tenia ahir l'opció de deixar el destí de la permanència perquè rebia el rival que marcava el descens, però ara ja el té enganxat al clatell. Això sí, dels 5 rivals, que hores d'ara sembla que poden jugar-se a una plaça de descens, continua sent el que té més punts. El descens ara el té a 3, quan fa just 4 jornades, com deies, Carlos, el tenia 9. I ara té 2 desplaçaments consecutius davant 2 rivals que també van per sota la classificació, el Celta, que té 2 punts menys, i el Valladolid, que és que ara mateix marca el descens. La recepta per sortir-se la va explicar i just acabar el partit al micròfons de Bein, el central Pedro Alcalá.
Levantar cabeza, empezar a trabajar, entrenar más fuerte, ser más fuerte mentalmente y afrontar estos últimos 6 partidos como si no fuese la vida en ello. Se aprieta todo un poco y ya te digo que nada, ahora queda apretar los dientes, sufrir y trabajar más duro si cabe.
El Girona encadena 4 derrotes consecutives i fa 11 partits que no guanya Montilivi. Hi ha 6 equips més en aquesta que en una temporada han estat més de 10 partits consecutius sense guanyar a casa. Tots van acabar baixant a segona divisió. A Girona ara estan espantats, però també confiats que acabaran superant aquesta ratxa que ara mateix sembla més un problema mental que no pas de joc.
És un moment difícil, un moment duro para nosotros. Una vez más nos tenemos que levantar y tenemos que fortalecernos y pensar que nuestra realidad podía ser diferente, pero es la que es. Y con esta realidad hay que convivir, y hay que convivir desde la entereza y desde la serenidad. Aunque indudablemente hay que pasar este momento, levantarse rápido y hacerse fuerte y pensar en el siguiente partido.
L'equip ha tornat aquest matí als entrenaments, demà tindrà dia de descans, divendres desplaçament a Galícia per jugar dissabte al camp del Celta.
A l'Espanyol comença una setmana important per la història del club, que culminarà dilluns vinent amb el partit que el femení jugarà per primera vegada a l'RCD Stadium contra ni més ni menys que el millor equip de la Lliga Femenina, l'Atlètic de Madrid. El club vol que sigui una festa i alhora un homenatge a les jugadores. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest migdia s'ha presentat aquest esdeveniment a l'auditori de l'estadi.
Sí, un partit històric que es jugarà dilluns de Pasqua a les 11 del matí a l'estadi de Cornellà al Prat amb 40.000 entrades repartides. Per tant, es batrà el rècord d'assistència d'un partit femení a Catalunya. Partit corresponent a la jornada 28 de la Lliga Iberdrola, que el club tractarà com si es tractés d'un partit de Lliga del primer equip masculí, és a dir, amb els mateixos recursos i el mateix dispositiu. El vicepresident Carlos García Pont ha explicat que li agradaria convertir aquest enfrontament en una festa i en un homenatge a les jugadores.
El partit del dilluns que ve no deixa de ser un homenatge al nostre equip femení i a totes les noies que juguen a futbol espanyol. Home, perquè jo crec que s'ho mereixen. Jo crec que quan estem mirant tot el que són els valors que diem nosaltres que l'Espanyol representa, les noies del nostre primer equip els encarnen tots. Humildat, sacrifici, compromís, respecte.
El vestidor, la motivació i la felicitat de les jugadores és immensa, pel que ha explicat el tècnic del femení, Salva Jaspe.
Va ser un trabajo también mental para ellas, de que sepan dónde van a entrar, de qué manera van a entrar, contra qué rival se van a enfrentar. Es lo que hablamos siempre, la ilusión que tienen. Yo creo que esta semana va a ser más fácil todo, porque todas quieren competir, que sobre todo cuando salgan al campo que disfruten. Son unas chicas que están privilegiadas dentro de lo que es el mundo del fútbol y ahora lo que tienen que hacer es disfrutar de este partido porque lo que se buscaba era, el objetivo era salvar el equipo, que ya se ha conseguido.
Des del club fan una crida a l'afició, anar a l'estadi, i de passada recorden que si alguns aficionats que ja tenen l'entrada no hi poden anar, que es posin en contacte amb l'Espanyol perquè hi ha llista d'espera de gent que voldria assistir-hi. Per cert, per ambientar la jornada s'organitzaran diferents activitats pels més petits tant abans del partit com a la mitja part.
El món de l'esport s'ha desfet en elogis avui cap a aquesta persona.
But here it is. The return to glory.
El que ha tornat a la glòria, Tiger Woods, un dels grans protagonistes d'aquest cap de setmana. El golfista nord-americà s'ha proclamat amb 43 anys campió del Masters d'Augusta de golf per cinquena vegada a la seva carrera esportiva. Sergi, també t'has mirat aquest Masters d'Augusta. Sí. Ha tornat a l'Olimp del golf més d'una dècada després.
Sí, és el seu major, el seu últim major des del 2008. Han passat 11 anys duríssims d'oblit esportiu i d'ostracisme personal per Tiger Woods. Des del 2005 no guanyava un Masters d'Augusta. Aquest és el seu 15è, ja només és a 3 dels 18 de Nicklaus. I l'aconsegueix 22 anys després del primer, de l'any 1997, allà on va començar tot, a Augusta. Tot plegat té molt de mèrit, i encara més si fem una ullada a la quantitat de lesions que ha tingut Tiger Woods, entre d'altres, 4 operacions d'esquena que el van deixar a tocar de la invalidesa. I a més, hi hauríem d'afegir doncs, l'infern de les addiccions, a l'alcohol i al sexe especialment. Molts patrocinadors la van abandonar i de mica en mica es van anar enfonsant esportivament. Woods, però, ha tornat i ha revifat la llegenda després d'una remuntada impecable durant el torneig aquest cap de setmana.
Ja saps, ha sigut molt complicat tot el torneig. Significa molt per a mi venir aquí per primera vegada després de molt de temps i guanyar com vaig fer l'any 1997. Hi ha hagut molts escenaris diferents, molts jugadors estàvem jugant bé i teníem opcions de guanyar.
LeBron James, Stephen Curry, Tom Brady o Serena Williams són només alguns dels esportistes nord-americans que li han retut homenatge i felicitacions a Woods. L'exgolfista Jack Nicklaus, guanyador de 18 majors, s'ha mostrat molt feliç per Woods i per l'esport del golf en general. No ha faltat la felicitació del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha definit Woods com un gran campió i un personatge genial, o la de Barack Obama, l'expresident, que ha dit que tornar i guanyar el Masters després de totes les adversitats és un símbol d'excel·lència, de coratge i determinació.
La Federació Espanyola de Natació ha destituït avui Albert Tubella com a director tècnic i ha nomenat Fred Bernyú com a màxim responsable de l'equip espanyol. Tot això el mateix dia que ha seleccionat 4 nedadores catalanes per disputar el Mundial del juliol a Corea del Sud. Ens ho explica amb més detalls, com sempre, que es tracta d'aigua. La Maria Guixà. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda. Primeres conseqüències a l'àrea de natació de la Federació Espanyola després del Campionat d'Espanya de Sabadell, on només tres nedadores van assolir la mínima pel Mundial de l'estiu: Mireia Belmonte, Jimena Pérez i Marina García. D'entrada, s'ha cessat el fins ara director tècnic d'aquesta àrea, el català Albert Ovella, que tenia contracte fins l'any que ve, i l'assumpció de totes les responsabilitats de coordinació de l'equip espanyol absolut recauran en la figura del head coach Fred Bernyú, l'entrenador de Mireia Belmonte. El que us podem explicar és que serà, en tot cas, una decisió interina, temporal, perquè la voluntat federativa és que a partir del setembre es pugui nomenar un nou director tècnic de l'àrea. També s'ha incorporat ja de manera definitiva els nedadors que van assolir alguna mínima matinal en aquest campionat d'Espanya. Són quatre nedadors que ja tenen bitllet, per tant, també directe per Hangzhou, entre ells dues catalanes, Jessica Vall i Àfrica Zamorano. A més, la Federació Espanyola obre el ventall també a incorporar nedadors per aquest estiu, per la cita mundialista, dels que facin la mínima establerta per la Federació Internacional al Ciutat de Barcelona, que es fa a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu.
I una cosa d'última hora abans d'acabar, una notícia d'ultimíssima hora. Us pot avançar Catalunya Ràdio que el Rally Dakar abandona Sud-amèrica i sembla, Ricard Isidro, que ja s'ha decidit nou escenari.
Doncs aquesta emissora us pot dir que l'edició número 2020 del Rally Dakar canvia de continent. ASO anunciarà que l'edició número 42 del millor rally del món, del rally més important, es disputarà a l'Aràbia Saudita després d'11 anys que es venia disputant a l'Amèrica Llatina. Concretament l'edició de 2019 es va disputar al Perú. El 25 d'abril es farà la presentació oficial d'aquest nou canvi i sabrem, entre altres coses, si la durada d'aquest rally torna a ser de les 3 setmanes tradicionals o segueix sent de 2 setmanes com l'última edició disputada. Per tant, l'edició 2020 del Rally de Dakar es disputarà a l'Aràbia Saudita. Serà la primera vegada que es disputa al continent asiàtic.
Encara tindrem temps per un parell d'apunts, per exemple, de bàsquet. Avui sabrem qui és el campió de l'Eurocopa de Clubs. El partit que ho decidirà enfrontarà el València amb l'Alba de Berlín a la Fonteta de Sant Lluís. I avui sí que sí, a 8:45, qui guanyi serà campió. També avui tenim Lliga de futbol i juga el Madrid contra el Leganés. Tancarà la jornada de Lliga de Primera Divisió. L'entrenador blanc, Zinedine Zidane, es fixa al segon lloc a la Lliga com a objectiu. També en bàsquet de la NBA, Milwaukee ha debutat als play-offs amb una clara victòria davant Detroit per 121-86. Pau Gasol, que s'hagués lesionat, no ha jugat. I, en canvi, Utah ha perdut a la pista de Houston per 122-90. En aquest cas, Ricky Rubio ha fet 15 punts.